80 grams, amb Laura García.
Quina grua el meu estel, quin estel la meva grua. De tant com brilla en el cel, sembla una donzella nua. L'espurneig que em fareix l'ull són els seus pits quan s'inclina. Si em fa un mirall de l'escull, parleja l'arena fina. De la meva barca estant dono el cordill tota mida, i l'ala clara, s'estant, del gavot que passa crida. Oh, el seu flanc rosa i argent i la trena que es deslliga a volar durant ella el vent, cabell desfet de l'amiga. Amiga del dolç turmell, com una vela s'enfila espillera de l'ocell, si jo llenço el braç, vacila. Vianant vora la mar, prega pels marins que arriben. Si veuen l'estel d'ençà, moren de tant que sospiren. Vianant, puja el meu bot, que és lliure de la sentida, però no diguis ni un mot si no vols perdre la vida. Vianant, no parlis, no, que l'oreig la costa i mira que el patrà l'amor senyor, que el mariner ja sospira. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de 80 grams, aquest espai de literatura que us acosta totes les novetats editorials de l'àmbit català. Avui, com cada dilluns, hem volgut començar el programa regalant-vos un poema. En aquesta ocasió ha estat un poema del mestre Joan Salvat Papaseit, del llibre El poema de les roses llavis. Un petit regal, com sempre, per començar aquesta setmana. Abans d'entrar en matèria, recordar que tenim un taller d'escriptura obert que cada setmana espera els vostres relats perquè compartiu amb nosaltres tot allò que escriviu. Si teniu algun relat, algun poema, si voleu compartir amb nosaltres algun fragment de novel·la, podeu enviar-nos tot això i molt més al vostre correu electrònic info@80grams.com info@80grams.com. Un correu electrònic que serveix per això i per tot el que ens vulgueu dir des de casa, des d'on sigueu, info@80grams.com. I a banda del correu electrònic també ens podeu trobar al Facebook, ens busqueu a la xarxa social per excel·lència, i al Twitter poseu 80 grams i ens trobareu de seguida. Laia Micó, Teresa Llarés i Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams. Ja sabeu que cada setmana intentem completar el nostre abecedari literari particular, que és un abecedari que es composa d'alguns dels autors més importants de la literatura catalana, ordenats alfabèticament. Avui ja, com que els dies passen, les setmanes passen volant i no ens n'adonem, avui estem a la lletra M. Teresa Llarés, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Avui anem per la lletra M i doncs això sí. Vol dir que l'autor que estem buscant, el cognom que té, el primer cognom, comença amb la lletra M. Aquesta és la primera pista.
Aquesta setmana és molt fàcil. Aquesta setmana, un escriptor, periodista, ja, molt mediàtic.
Aquesta setmana, com no ho endivinem, ja apaga i ens n'anem.
Doncs sí.
Un escriptor mediàtic. La Teresa ja ha dit una altra pista, que comença el seu cognom amb la lletra M, i jo us donaré la pista per començar, que ha estat penjada al web blog 80grams.com tot el cap de setmana. La pista diu: l'any 2007 va rebre l'encàrrec d'escriure i recitar el discurs inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt, on la cultura catalana va ser la convidada. Si no ho endivineu avui, ja no sé què podem fer, Teresa.
És que és molt fàcil.
És molt fàcil avui.
Només dient aquesta, jo crec que ja sabíem de qui parlem.
Si ja ho sabeu, info@80grams.com. I la Teresa, per més pistes, us llegeix un fragment d'una de les seves obres de capçalera que segur que reconeixereu. Quan vulguis, Teresa.
Potser és que no m'estimes. T'estimo. Com ho saps? No ho sé, ho sento, ho noto. Com pots estar segur que el que notes és que m'estimes i no una altra cosa? T'estimo perquè ets diferent de totes les dones que he conegut a la vida. T'estimo com no he estimat mai ningú i com no podré estimar mai ningú. T'estimo més que a mi mateix. Per tu donaria la vida. Em deixaria escorxar de viu en viu. Deixaria que juguessin amb els meus ulls com si fossin bales. Que em llancessin en un mar de sal fumant. T'estimo. Estimo cada plec del teu cos. Sóc feliç només de mirar-te els ulls. Dins de les teves nines m'hi veig jo, petitet. Ella mou el cap neguitosa. Ho dius de debò? Oh, Raül, si sabés que de debò m'estimes, que puc creure't que no t'enganyes a tu mateix i doncs a mi, de debò m'estimes? Sí, t'estimo com mai ningú no ha estat capaç d'estimar. T'estimaria encara que em rebutgessis, encara que no em volguessis ni veure'm. Estimaria en silenci, d'amagat. M'esperaria que sortissis de la feina només per veure't de lluny. Com pots dubtar que t'estimo? Com vols que no dubti? Quina prova tinc, real, que m'estimes? Dius que m'estimes, sí, però són paraules, i les paraules són convencions. Jo sé que t'estimo molt a tu, però com puc tenir la certesa que tu m'estimes? Mirant-me als ulls, no ets capaç de llegir-hi que t'estimo de veritat? Mira'm als ulls. Creus que podríem enganyar-te? En deceps. Et decebo? Poc m'estimes si tan poca cosa fa que te'n decebis. I encara em preguntes com és que dubto del teu amor? L'home ara mira els ulls, li agafa les mans. T'estimo. M'escoltes bé? T'estimo. Oh, t'estimo, t'estimo. És molt fàcil de dir t'estimo. Què vols que faci? Que em mati per demostrar-ho? No siguis melodramàtic, no m'agrada gens aquest to. De seguida perds la paciència. Si de debò m'estimessis, no la perdries tan fàcilment. Jo no perdo res, només et pregunto una cosa. Què et demostraria que t'estimo? No sóc jo qui ho ha de dir, ha de sortir de tu. Les coses no són tan fàcils com sembla. Fa una pausa, contempla el Raül i sospira. Potser sí que t'he de creure. És clar que m'has de creure. Però per què? Què m'assegura que no m'enganyes o fins i tot que tu mateix tu creus que m'estimes? I per això m'ho dius, i encara que en el fons del fons, sense tu saber-ho, no m'estimes de debò? Pot molt ben ser que t'equivoquis. No crec que vagis amb mala fe. Crec que quan em dius que m'estimes és perquè ho creus. Però, i si t'equivoques? I si el que sents per mi no és amor sinó afecte o alguna cosa semblant? Com ho saps que és amor de debò? M'atabales. Perdona, només sé que t'estimo. I tu, amb destarotes, em preguntes. M'atipes. Potser és que no m'estimes.
Genial, aquest fragment que ens ha llegit la Teresa sobre, bueno, d'aquest autor genial que ens deixa escenes quotidianes tan fantàstiques.
Ha quedat clar que l'estima, no? Pobre.
Sí, pobre. Ha quedat clar que l'estima i que potser ella no l'estima tant.
Exacte.
O sí, o no, eh? En fi, aquesta és una de les proves que teniu per trobar l'autor d'aquesta setmana, que comença amb la lletra M. I, com sempre, el concurs de la Versadari Literària és un dels continguts de 80 grams, però n'hi ha molts altres. Un repàs a l'actualitat literària i a les activitats més destacades de la setmana arrencarà el programa 80 grams avui.
Com sempre, 80 grams, repassarem l'actualitat literària i les activitats més destacades de la setmana.
A motius 80 grams descobrirem el Premi Sant Bori de Literatura Escolar, una iniciativa pionera a Europa que promou la literatura entre escolars de tot el territori català.
A l'entrevista conversarem amb Helder Ferrer, autor de Notbowski, la novel·la guanyadora del Premi J.M. Casero 2010.
A la secció d'Espais Literaris, Marga Borrego ens portarà a una biblioteca-restaurant.
I seguirem donant pistes per endevinar l'autor de la setmana.
I els amants de la novel·la negra estan d'enhorabona perquè aquesta setmana arrenca la sisena edició de la BC Negra, la trobada de novel·la negra de Barcelona, un referent del gènere a nivell europeu. Enguany hi participen 50 autors de diferents punts d'Europa i col·laboren 26 editorials, i el programa compta amb una trentena d'activitats entre presentacions, taules rodones i lectures dematitzades que fins al 5 de febrer s'extendran per diferents punts de la ciutat.
Paco Camarasa, propietari de la llibreria especialitzada Negra i Criminal, va començar fa 6 anys una trobada de novel·la negra que actualment s'ha convertit en un referent i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que la subvenciona. Enguany la trobada aglutinarà 50 autors i especialistes de novel·la negra de Barcelona, Suècia, Alemanya, Euskadi, Florència, Trieste o Marsella, entre d'altres. L'edició d'enguany té tres eixos geogràfics clars pel que fa als autors: Suècia, amb la presència de Marit Junstedt; Gran Bretanya, amb Craig Russell, R.K. Ellery i David Peace; i Alemanya. Durant 6 dies, la ciutat de Barcelona acollirà més de 30 activitats entre converses, taules rodones, lectures, cinema, exposicions, tallers i gastronomia amb la novel·la negra de Taló de Fons. Entre els plats forts hi ha l'homenatge a l'escriptor Joaquim Carbó, el pare del detectiu barceloní Felip Barlot, i per molts el J.K. Rowling català, amb una exposició a la Biblioteca Casa Fuster sobre la seva trajectòria. També hi haurà una conversa entre el jutge Baltasar Garzón, l'exfiscal José María Mena i el periodista José Martí Gómez al voltant del crim organitzat i els poders polític i econòmic. La Barcelona Negra Històrica també tindrà el seu espai al BC Negre, amb una taula rodona que aproparà al públic els assassinats i la intriga de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX, amb els escriptors Javier Calvo i Sergio Vila San Juan. Per primer cop al món de la gastronomia entra de ple al BC Negre 6 restaurants de l'Associació Barcelona Cuina i 9 Cocteleries de Barcelona proposen la degustació de menús i còctels inspirats en autors o personatges.
La reedició de l'últim roder de Josep Franco enceta els actes de celebració de la principal editorial en català del País Valencià que aquest any celebra els 25 anys d'història, Bromera. Aquest va ser el primer llibre publicat per aquesta editorial.
L'últim roder va ser el primer llibre que va publicar l'editorial Bromera el 1986, quan es va crear una novel·la juvenil que s'ha convertit en un best-seller amb més de 32 edicions i 70.000 exemplars venuts. En aquests 25 anys d'editorial no ha parat de treballar i s'ha convertit en la primera de València i una de les més importants del país. Les xifres parlen de per si soles, 40 col·leccions, uns 1.200 títols publicats i 6.500.000 exemplars venuts. A més, ha establert els Premis Ciutat d'Alzira, ha constituït la Fundació Bromera pel foment de la lectura, sobretot entre els més joves, edita dues publicacions, L'Illa i TXT, i és pionera a la xarxa i en el llibre digital. Bromera és un dels tres peus d'Edi.cat, la primera plataforma de creació i de comercialització de llibres electrònics en català. Bromera no ha avançat el programa dels 25 anys amb la idea de donar la màxima importància a la presentació de la reedició del primer títol del seu catàleg, L'últim roder.
Esther Pujol i Patrícia Campana substituiran a partir d'ara a Fèlix Riera a la direcció d'Edicions 62 després que es confirmés que Riera marxava per dirigir l'Institut Català d'Indústries Culturals. El director general d'Edicions 62, Xavier Mallafré, ha confiat en el seu equip per afrontar la nova etapa editorial.
Esther Pujol, llicenciada en Història, va entrar a l'editorial Columna el 1994, de la que va assumir la direcció editorial l'any 2006, quan es va constituir el grup 62. El seu èxit editorial més sonat ha estat l'edició en català de la trilogia Millennium, de Stieg Larsson. Mallafré l'ha triada per substituir Riera, perquè de tots els directors del grup era qui portava el segell més gran i amb un catàleg més diversificat. Patrícia Campana va entrar al grup 62 per estructurar l'àrea de literatura infantil i juvenil del grup i crear el segell Estrella Polar, que unifica els títols d'aquesta categoria. Es va iniciar en el món de l'editorial l'any 2000, a Destino, quan el segell ja era propietat del grup Planeta.
I un ràpid repàs a algunes de les activitats més destacades de la setmana. Des de la setmana passada podeu veure al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació teatral de l'èxit de Maria Barbal, Pedra de Tartera, en el seu 25è aniversari. Sota la direcció de Lourdes Barba, l'obra estarà al Teatre Nacional de Catalunya fins al 20 de març i després començarà una gira per tot Catalunya.
Pedra de Tartera va suposar el debut literari de Maria Barbal, nascuda a Tremp el 1949, i ben aviat es va convertir en un text clàssic i un autèntic fenomen editorial en diversos països, amb més de 55 edicions en diverses llengües. Ambientat fonamentalment en el Pallars nadiu de l'autora, el llibre és el relat en primera persona de la vida de Conxa, que va des del començament del segle XX fins a la dècada de 1960. Un relat magnífic sobre la supervivència i el desarrelament. Víctima passiva del seu temps, Conxa representa totes aquelles dones que, mentre la vida les obligava a callar, han vist com el temps passa per davant sense poder-hi fer res. A través de les seves paraules i especialment dels seus silencis, Barbal retrata la duresa de la vida d'una dona pagesa, mentre els ecos dels esdeveniments històrics que sacsegen el país, des de l'aveniment de la República fins a la dictadura, van arribant a poc a les comarques del Pallars. Amb direcció de Lourdes Barba i una nova adaptació teatral a càrrec de Marc Rossich, en la qual el temps de la novel·la travessen i conviuen en l'espai d'una cuina, aquest muntatge il·lumina un dels textos essencials de la literatura catalana contemporània amb el prisma dels records, els fantasmes, les pors i les esperances. Al repartiment hi ha Àurea Márquez, Marina Barberà, Rosa Cadafalch i Roser Casamajor, entre d'altres.
Actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar, Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigua.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirigdesign.com.
Vuitanta grams amb Laura García.
Primera pista del concurs d'avui.
Va néixer a Barcelona l'any 1952. Ha fet, entre altres coses, de dissenyador gràfic, dibuixant de còmics, corresponsal de guerra, autor de lletres de cançons, guionista de ràdio i televisió, traductor i, sobretot, d'escriptor.
Al principi del programa, fa uns dies es va presentar a València la 13a edició del Premi Sant Bori de Literatura Escolar per alumnes del domini lingüístic català. El premi s'ha consolidat com el guardó d'aquestes característiques amb més participació, atenció, a tot Catalunya, i preveu enguany rebre 125.000 participants. Això és una xifra per congratular-se, una xifra per estar molt content, i d'aquesta iniciativa tan important, perquè des de la base, des de l'escola, des de l'aprenentatge, és on s'aprèn el gust per l'escriptura. Volem parlar-ne amb el president de l'associació Sant Bori, el Josep Chaqué. Josep, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Primer de res, felicitar, perquè, clar, arribar a una xifra com aquesta jo crec que és un motiu d'enhorabona, però també per pensar en la consolidació d'una iniciativa que suposo que ha costat tirar endavant, però que ara veieu doncs, que funciona i que compleix els seus objectius, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents. I això és la xifra que volem i que anem a tindre en guany en el 2011, uh-huh. Val?
Sí.
Per tant, l'any passat ja tinguérem una xifra de que posa els pèls de punta a tots els que ens escolten, uh-huh. Però que aquí al País Valencià tinguérem 85.000 alumnes.
Uf, això jo crec que...
En el Sant Bori, i després tenim el Sant Bori Òmnium,
sí.
Que el fa, ens ajuda ahir a Catalunya, ens ajuda l'Òmnium Cultural,
uh-huh.
Que arribarem a 27.000 alumnes, o sigui que ja, i és el tercer any,
És el tercer any.
Per nosaltres aquí en portem ja 12, uh-huh. I este va ser el 13.
Molt bé. La iniciativa, el Premi Sant Bori, és una iniciativa perquè els nostres oients ho entenguin, pels alumnes, però no només els alumnes d'infantil, primària i secundària, sinó també els centres de formació per adults i escoles d'idiomes. Per tant, tots els alumnes doncs que aprenguin o que tinguin l'aprenentatge en llengua catalana, si poden presentar, fins l'11 de febrer, poden presentar els seus textos. Explica'ns una miqueta, no sé, les bases, com han de ser aquests textos, qui s'hi pot presentar, qui no, perquè coneguem una miqueta més la iniciativa.
Molt bé, per a que se conega... a Catalunya ja t'he dit que són 27.000, per tant, sí. Ja, aquí a València, aquí a tot el País Valencià, 85.000, i això és... I no t'havia comentat, t'havia dit que també ne tenim 3.000 a Mallorca.
A Mallorca, molt bé.
Sí, i enguany el que és ja la novetat enguany és que l'any passat només que ho poguérem fer en la illa de Mallorca,
sí.
I enguany ja ho fem a totes les illes. Per tant, quasi ens queda, ja tenim també preparat per al 2011, no serà pel 2012, Andorra.
Andorra.
I la Catalunya Nord, i per tant, és el concurs que tindrem de totes les comarques de parla catalana.
De parla catalana, molt bé.
Aleshores, per a posar-se les pèrs de punta, com diu al principi.
Home, doncs, les pèrs de punta, però jo crec que fa una gran funció per la difusió, la conservació, l'estima i la cura de la nostra llengua,
Sí.
Explica'ns una miqueta el que deia jo abans, una miqueta les bases de
les bases, les bases és molt senzill, és un concurs de... El que volem és l'ús i la normalització del català. Mm-hmm. Per tant, és un concurs que va adreçat a tots els alumnes de tota l'escola, de tota la classe. Mm-hmm. Per tant, participen tota la classe sencera. O fins i tot centres, la participació de centres que tenim aquí al País Valencià és de 548 centres.
Val. Mm-hmm.
Per tant, participa tota la classe.
Tota la classe.
Dintre de la classe se fa el concurs del Sambori a la classe. I el millor treball, els dos millors treballs, s'ajunten amb els de l'altra classe, de, sí. Si són del primer cicle, si són dos, segons el número d'alumnes i el número de classes que tinguen.
Val.
Si són en el primer cicle, ne tenen dos, no?
Sí.
Dos primers i dos segons. Per a que m'entengui, serien quatre.
Quatre.
D'ahir s'elegeix els tres millors.
Els tres millors.
Val? Ja m'has comprès?
Sí, 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 sí.
I des de l'escola participen tots, eh? Tots van a tindre diploma i tots van a tindre participació. Mm. Però participen... I aquests tres van a parar a la comarca. En la comarca tenim el Premi Comarcal del Sambori.
Sí.
El Premi Comarcal que va junt amb les trobades d'escola valenciana. Mm. Aquí a València fem trobades a quasi totes les comarques, no? Mm. I estan, cadascuna de les comarques té una organització comarcal, val? Mm. Que és la coordinadora de cada comarca. I ahí fem el concurs. I d'ahí fem un premi, farem enguany, per a que t'imagines qui, per on van estir,
sí.
Farem 27 lliuraments comarcals.
Val.
Tant al País Valencià, que farem 17,
sí.
Hi ha 9 que en farem a Catalunya i un que en farem a Mallorca.
Molt bé.
Val? Per tant, la mota que quasi està en estar tots els dies donant premis, perquè...
Sí, sí, ja ho veig. Que se t'ha girat feina, però bueno, escolta, millor, millor.
No, tu no saps el que hi ha que treballar per aconseguir tot això.
La veritat és que és una iniciativa molt engrescadora. Els textos han de ser d'alguna manera concret o hi ha plena llibertat per...
No, hi ha llibertat, el que més es demanem és... Són simplement el número de pàgines que tenen que fer cadascun, i per persones adultes 5 pàgines, per batxillerat també 5, primer i segon cicle 4 pàgines, segon i tercer 3 pàgines, primer cicle de primària 2 pàgines i educació infantil individual 1 pàgina.
Val.
Ah, d'això és el que me comentaves al principi, que no t'acaba de contestar. Participen també tots els alumnes que van des d'infantil, des de 0 a 3 anys, fins a les universitats, perquè també tenim concurs universitari.
Ah, també, això no ho sabia jo.
Sí, també tenim també concurs universitari.
Molt bé. Home,
el que tenim és que només que el tenim el concurs universitari a les 5 universitats valencianes.
Uh-huh.
També arribarem a totes les universitats,
però
que anem pas a pas i poc a poc i consolidant.
Molt bé.
Que és l'objectiu.
Molt bé, el 2006 aquest premi es va obrir, com deies al principi, a la participació d'alumnes de Catalunya, la Franja de Ponent i la Catalunya Nord, és un altre dels objectius. Una iniciativa que neix a València i que va creixent miqueta en miqueta, tu deies que clar, que és una feinada, que costa molt, però realment és una, bueno, és una felicitació, és una, és per estar content, no?
Sí, és engrescador, final... és molt engrescador i... Mm. I mai se ho pensaven que això anava a arribar al pas que va arribar. O sigui que seguim creixent. Això és, no hi ha res. En un concurs de literatura i en literatura no hi ha res paregut al que fem. I el que passa és que quan diguem aquestes xifres no són xifres que ens l'inventem. No. Cada centre que participa té que complir un acte i el director ho té que firmar, el director i el secretari. O sigui que tenim certificacions de cadascun dels centres dels alumnes que han participat.
Això és fantàstic. I a més, és la primera d'Europa en número de participació. Jo crec...
Bueno, i si entres a internet, també del món.
Del món. Jo crec que és per estar orgullosos de pertànyer a una cultura i a una llengua doncs, que tingui aquestes iniciatives i que ens adherim. No?
La veritat és que... els valencians i català, i és, no sé, tenim el més important que nosaltres els valencians, jo crec que valencians i catalans estimem la nostra llengua, i això és una de les coses que no me canso de dir-ho, és l'estima per la nostra llengua es demostra així, es demostra participant, i tenim uns mestres, tenim el milloret que puga tindre una societat, que són uns mestres que estimen la seva llengua, que estimen l'escola, que l'estimen i que li fan treballar als seus alumnes i il·lusionar-los en aquests projectes que són projectes ja magnífics, clar.
i a més el que dèiem al principi, que per estimar la llengua s'ha de potenciar des del principi, des de les escoles, des dels nens. Clar. Per estimar la llengua i per estimar la literatura, per promoure doncs que als nens els agradi llegir i escriure, no?
Sí, sí, fem... Eixe és el camí. Fem també una altra cosa, que és des de la Fundació, i arran del que m'estaves comentant, que fem també la col·lecció Arc de Sant Martí, que són textos dels nostres alumnes, o sigui, dels guardonats comarcals.
Sí.
Fem llibres...
Ah, molt bé, això
t'acaba de dir. Fem llibres dels alumnes. No sabem si pel món hi haurà molts llibres que es facin, però que els nostres autors són els guardonats comarcals nostres. Per tant, un alumne als 9 anys, o als 8 anys, o als 3 anys, o als 3 anys, o als 7 anys, pot ser autor ja. A més, es tinc els llibres davant, i són una preciositat. Si voleu, jo us en enviarem alguns.
Home, doncs m'estan agafant moltes ganes de llegir-los. Eh?
Oh, te quedaries bocabadada,
Clar que sí.
És algo especial, i algo també molt innovador, perquè, clar, des de l'escola sempre el que volíem els mestres era que els nostres alumnes es veieren ahir escrits en el seu llibre, escrit, i un llibre amb una qualitat de text i una qualitat de dibuix. Ah, i els dibuixos són els dels nostres alumnes.
També, escolta'm, això ho hem de veure.
Això, si voleu, ja vos enviem, jo li diré a Sara que vos enviem, perquè són llibres, però amb molta cura i molt dignes.
I a més, els veurem i en llegirem algun.
En llegirem.
per antena algun, perquè nosaltres tenim un petit espai que es diu Taller Literari, en el que llegim allò que ens envien i que ens agrada, no? I que llegim i ho compartim amb els nostres oients.
Com que són contes curts...
I serà un plaer,
T'ho asseguro que són de plaer, t'ho asseguro.
ho farem. És una iniciativa fantàstica, i jo espero que això no s'aturi, que la feina feta, doncs, vagi tenint els seus fruits, com està tenint fins ara, Josep,
sí.
I que cada vegada més centres es vulguin adherir i ho facin, no? Perquè
clar.
Una miqueta un altre dels objectius. No només créixer a nivell
d'extensió... No, nosaltres volem arribar a totes les comarques. Nosaltres, l'objectiu és arribar a tots els centres.
Clar.
Privats i públics.
Exacte.
Privats, públics. Fins i tot nosaltres aquí tenim comarques castellanoparlants, que també participen les comarques castellanoparlants.
Uh-huh.
Per tant, volem estendre-ho a tot arreu. Per tant, quan més centres participen, quan més mestres i mestres vulguin participar, això serà més bonic, clar que sí.
Tenen temps fins a l'11 de febrer per presentar els seus textos.
Pues sí.
I després, un cop presentats, començarà el procés que ens has explicat.
El primer de la classe, de la comarca, la classe ja estan. Ja, els textos que envien són de les classes.
Molt bé.
Després la comarca, després el país.
Sí.
I volíem també fer un premi, però el que passa és que estem en crisi, no hi ha... però volíem fer un premi també en els guardonats de Catalunya, guardonats de Mallorca, guardonats valencians, traure el millor guardonat, el guardonat dels països catalans.
Bé, poc a poc. El que sí que et faria gràcia és que quan tingueu un dels guardonats, no sé si seria possible poder parlar amb ell, perquè ens farà gràcia. Doncs,
els enviarem. Quan tinguem guardonats, Laura, te ho promet que t'enviarem tot el llistat, fins i tot perquè es telefones a casa
per poder parlar amb ells i donar-los
l'enhorabona. Efectivament. Crec que també seria una llavor bonica i seria una llavor que t'ho agrairíem. També.
Doncs ho farem.
Perquè tu ja saps que això és una tasca de la llengua, és una cosa...
No, i és una tasca molt important i que a vegades als mitjans no hi donem la importància que se li ha de donar, que és moltíssima. Doncs escolta, Josep, estarem a l'espera de saber qui són els guardonats, de com va aquest procés, i d'aquí un temps en tornem a parlar.
Nosaltres vos prometem que vos tindrem informats.
Perfecte.
Laura.
Gràcies per tot.
Gràcies a tu.
Gràcies a la tasca que feu, la Fundació Sant Bori. Recordeu que teniu una plana web, no? Si no
recordo malament. Sí, una plana web molt guapa.
Amb un disseny molt bonic.
Que
a més poden visitar els nostres oients si s'han quedat amb més ganes de saber què és això dels Premis Sant Bori, que és
www.sambori.net.
Val, és que ara no sabia si era .net o .com, sempre em confonc. Gràcies, Josep.
Vinga, una abraçada, Laura.
Que vagi molt bé.
Adéu.
80 grams, amb Laura García.
Pista número 2 del concurs d'avui.
Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis, entre ells el Premi Prudenci Bertran a la novel·la, el Premi de la Crítica Serra d'Or, el Premi Novel·la al Temps, el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Lletra d'Or, el Premi Nacional de Literatura i el Premi Maria Àngels Anglada l'any 2008 per Mil Cretins, que actualment podem veure al cinema.
Síndrome de Novotski. Un filòsof em va dir que això em passa perquè de petit la mare, perquè em fos més divertit menjar, em treia les crostes del pa Bimbo. Els psicòlegs, però, encara investiguen el meu cas. A Novotski era rus. L'any 1938 el van detenir per desobediència a les directrius de Stalin i se'l van endur durant uns anys a Sibèria. Al principi, tan sols l'havien de tenir tancat un parell d'anys, però al final se n'hi va estar 8. Els motius del retard són una mica confusos i no venen al cas. Tan bon punt el van alliberar, va tornar a casa per quedar-s'hi. Es va passar la resta de la seva vida estirat damunt del llit i sense fer res. La seva mare li duia el menjar, i quan ella va morir, consegüentment, ell també. Així comença la novel·la que porta per nom precisament així, Novotski. Una novel·la del D. Ferrés que ha guanyat el Premi Just Maria Casero 2010. Una novel·la fràgil però potent alhora, una novel·la de personatges amb molt de caràcter però amb un punt trencadís, contrastos per una història familiar que té molts escaires i molts àmbits i que avui en parlarem una estoneta amb el seu autor, el D. Ferrés. Bona tarda, Aldé, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
A nosaltres ens agrada sempre començar l'entrevista llegint una miqueta un fragment de la novel·la al principi perquè així als nostres oients els hi quedin ganes de seguir llegint. I en aquest principi de novel·la de Novotski és molt interessant perquè en un paràgraf, que és el que he llegit, bé, dos paràgrafs per ser més precisos, s'introdueix bastant bé la història del protagonista. Bastant bé em refereixo a la malaltia, d'on ve i qui li dona nom, no? I això vol dir que utilitzes, no només en aquests dos primers paràgrafs, sinó també la resta de la novel·la, un estil literari molt directe, amb poques paraules expliques perfectament allò que vols dir i allò que vol que entengui, que vols que entengui el lector. És així? Era la teva intenció? O ha sigut un resultat final?
No, aviam, la intenció és aquesta, no? Fer una cosa molt directa i llavors a la vegada intentar sintetitzar molt bé les idees que vull transmetre, no? Perquè, bueno, considero que entre l'autor i el lector no hi ha d'haver intermediaris, en el sentit de que si tu, lector, llegeixes una cosa per distreure't i a sobre aquesta encara et fa caure en paranys, et fa creure doble sentit,
sí.
Tot això despista una mica, no? Doncs el que he intentat és això, no? Un estil directe, planer i molt sintètic, per tal de que alhora que és una cosa molt, molt senzilla, sigui una cosa plena de contingut, que no sigui una cosa banal, no? Uh-huh. I que el lector, junt amb el protagonista, en aquest cas, doncs, a mesura que la novel·la va avançant, doncs vagi avançant també en el cas o en el coneixement, no?
De fet, la poesia, per exemple, que seria l'expressió literària més breu, no? És una miqueta el prisma més elevat d'aquesta senzillesa, però alhora convertida en art, no? No ens fan falta gaires paraules sovint per fer allò més entenedor i més bonic, no?
Exacte. Sí, seria això. I també seria la idea aquesta de que una cosa, si és breu, doncs, pues, i funciona, doncs endavant, no?
Millor.
No cal, exacte, no cal complicar-nos.
Anem a parlar una miqueta dels interiors. Hem parlat una miqueta no de l'essència, sinó de l'exterior d'aquesta novel·la, de l'estil, de com està fet, de la forma. Anem a parlar una miqueta de l'interior. Novotski és una malaltia que t'has inventat, però que podia tenir matisos d'algunes malalties que existeixen i que són reals, oi?
Sí, aviam. Jo sempre, bueno, a la presentació del llibre a la llibreria 22 allà a Girona, vaig explicar, doncs, que com a síntesi, per basar-me en aquesta idea, vaig agafar un dels pilars de la síntesi és la malaltia psíquico-mor, un sembla que es diu,
sí,
que són els adolescents que es queden tancats a casa seva, no? Perquè ho tenen tot. A la seva habitació hi ha consoles, neveres, poden arribar a haver-hi mil i un electrodomèstics i, per tant, es queden a casa seva perquè a fora ja no els importa res.
Sortir. Mm.
Exacte. I un altre dels pilars també seria, doncs, el que és la generació Nini, doncs, sí, són aquella gent, pues, que molt apàtica. Les causes no sabem ben bé per què, i després un altre dels pilars de la novel·la, de la idea de la síndrome de Novotski, seria la pel·lícula Tanguy, que és d'un noi d'uns 30 anys que té carreres universitàries però que encara viu amb els pares, no? La idea una mica aquesta de la falta de maduresa, de veure's encara arrossegat per la vida familiar, sobretot a la mare, etcètera, etcètera. Seria aquest una mica la idea, no?, de la síndrome.
És una barreja de tot això que ens has dit amb uns personatges els quals són anònims perquè no sabem el nom, només sabem el nom de l'avi, que és com una espècie de fantasma que planeja per sobre de tots els membres d'aquesta família. De fet, els membres d'aquesta família són el protagonista, el que pateix aquest noi, que pateix aquesta malaltia que es diu Novotski, el seu germà, que és un policia, la seva mare, que és la filla d'aquest francès, que és l'avi, doncs, que no se sap ben bé quina és la seva història i que la trama, descobrir la trama serà l'objectiu del noi protagonista. Hi ha el pare i la família del pare, que sembla ser que d'opinions contraposades per una part de la família de l'altra, si eren bons, si eren dolents, i tots ells són anònims menys l'avi, no? I això podria ser l'objectiu que hi ha darrere d'aquest anonimat, és que darrere d'aquests personatges s'hi poden reflexar, ens hi podem reflexar tots en algun moment de la novel·la?
Sí, clar, aviam. Aquí hi ha personatges que tenen nom i personatges que no tenen nom. Com tu ben has dit, l'avi té nom, però els personatges principals no en tenen, i personatges que surten potser amb una ratlla sí que tenen nom, no? I aquesta és la idea, no? L'anonimat és allò que ens pot passar a tots una vegada en aquesta vida algun dia, no? I és molt important, o hauríem de tenir molt en compte, doncs, el veure o el reconèixer l'anonimat, no? No tots són els grans noms, ni les grans fites, ni les grans dates, sinó que també hem de tenir en compte, doncs el que és anònim, no? I és el que, més o menys, el que vull reflectar en la novel·la.
Molt bé. L'anonimat, després també, les relacions familiars, que no descobrirem res si diem que són molt difícils, potser i afortunadament no tan difícils com les que hi ha a la teva novel·la, però sí que seria un reflex una mica caricaturitzat de les relacions familiars, en aquest cas de dependència entre el fill i la mare, no? Perquè ell té una dependència molt forta de la seva mare, més que de la resta de components de la seva família.
Sí, sí, aquesta és la idea, no? També una mica, doncs, veure quina relació familiar podem arribar a tenir si aquesta està basada en la malaltia o en la raresa, no? En allò que no hauria de ser. Si nosaltres mirem una mica al costat, veurem als nostres costats, doncs, veurem situacions anòmales. Si les estudiem bé, i la nostra també alhora és anòmala, la podrem redreçar, no? Però si no observem i no intentem corregir-nos ni res, doncs, situacions anòmales passaran a ser totalment normals.
Normals. No? Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que no sé si té objectiu literari, però és que en el protagonista, alguns dels personatges, sobretot un d'ells, una francesa que va tenir relació amb el seu avi, sempre que va veure-la li ofereix cafè, tabac, té coneguts vicis, no?, que ell no pot prendre perquè està malalt, no? Això té algun rerefons literari, el fet de que sempre se li ofereixi i ell sempre hagi dit que no, tant amb ella com amb altres personatges que apareixen a la novel·la?
Aviam, això seria una mica la dicotomia aquesta entre el que se'ns pot... Bueno, no sé ben bé com dir-ho, no?, però...
Sí.
Hi ha una cosa que es va repetint molt, no?, que són la idea aquesta fixa amb els vicis, no?, què
sí,
passa amb els vicis, no?,
amb els vicis.
Tabac, alcohol...
cafeïna, taïna... Bueno.
Exacte, que el protagonista d'una novel·la ni fumi, ni begui, ni prengui cafè...
Yeah.
Ostres, això sobta, no?
Sobta,
quan,
sí.
Quan estem acostumats a que literatura és igual a tabac, i whisky, no?
Cada vegada que... menys, per això, cada vegada menys, però sí.
Sí, també, evidentment, no, cada vegada menys, no, però és això, no? És dir, aquí també he volgut jugar amb aquesta cosa, no? De dir, hòstia, no tot és tant com sembla, no?
Uh-huh.
A vegades les coses, dius, ostres, aquest personatge ni pot beure, ni pot fumar, ni pot prendre cafè, no?
Que no pot ser que no vulgui, sinó que és que no pot.
No pot. I a vegades inclús ho diu, no? Ostres, si jo ara pogués fumar em faria un cigarret, no?
Mm. És a dir, també a vegades dins la novel·la hi ha aquesta barrera, no?, que tots hem de posar per no caure en certs vicis o en certs comportaments, que ell també fa en algun moment de la novel·la per no caure en aquesta malaltia tan curiosa que ell en algun moment pot controlar, no?, perquè és una malaltia, com s'explica al principi, a la qual ell està durant llargs períodes de la seva vida estirat al llit sense fer res.
Exacte. Aquí seria també una mica aquest escapar-nos, no? Com escapem de la realitat? Pues el protagonista no pot ni emborratxar-se, com si diguin, ni prendre drogues ni res. Doncs el protagonista d'aquesta novel·la s'escaparà de la realitat fent un Novotski. Uh-huh. Però alhora, per ell, fer un Novotski serà també malaltia. Uh-huh. I alhora que diu, ostres, jo ara em vull escapar de la realitat, també diu, però si m'escapo molt de la realitat em quedaré 5 anys al llit, no? Mm. Seria una mica allò, fem un Novotski però amb moderació.
Amb moderació.
Fem un
cubata però només els caps de setmana, no?
Exacte. O fumem, pues
només
fumem
quan sortim,
mig
eh?
Paquet, o mig paquet, o 5 o 6 cigarrets cada dia, saps?
Val. El vici però moderat, eh?
Exacte. Aquí estaria una mica la cosa, no? O sigui,
val,
jo voldria fer ara un Novotski però tinc por d'estar 5 anys al llit, per tant, miraré de fer un Novotski controlat, no? M'hi estaré, pues, 3 dies.
Uh-huh. Aquesta és una miqueta alguns dels detalls d'aquesta novel·la, que és una novel·la breu, però que hi ha moltes coses i que jo crec que és una novel·la que s'ha de llegir amb temps, tranquil·lament, no de manera precipitada, perquè hi ha molts detalls, és una novel·la plena de detalls, plena de... I sovint és el que passa amb les novel·les de personatge, no? Perquè aquesta novel·la també té una trama, no? Ell, en un moment determinat de la seva vida, la seva mare li insisteix perquè vagi a descobrir la història del seu avi, aquest francès, que va viure a França i també aquí a Catalunya, i que no se sap ben bé, tot i que sa mare el té idealitzat, no se sap ben bé quina va ser la seva història, i va morir d'una manera tràgica, i vol descobrir què va passar amb aquesta mort. I això és el que el fa despertar una miqueta d'aquesta vida que té ell, no?, monòtona i una mica gris.
Exacte, sí. Aviam, ell reacciona, o sigui, fins i tot al principi de la novel·la es diu que una de les coses que fan reaccionar els que pateixen la síndrome de Novotski quan estan postrats al llit,
sí,
doncs és un cop dur, no?
Uh-huh.
Ostres, s'ha mort l'avi, això és un cop dur, m'haig d'aixecar, no? I,
com la vida, perdona, eh?
Exacte.
La rutina ve trencada, o la rutina o la vida gris, entre cometes, que tots tenim i que a vegades no ens n'adonem, ens ve sacsejada quan ens passa alguna cosa greu. I quan
exacte.
Que ens trontolla tot, i és la pura realitat, en aquest cas de Novotski, no?
Sí, estaria per aquí la cosa, no? Mm. O sigui, quan, quan la cosa és rutinària, pues, pues, estem com en un Novotski constant, no? Uh-huh. Quan ens ve, quan se'ns sacseja tot, quan se'ns sacsegen les nostres creences o el que havíem sempre pensat o el que havíem vist, sempre viscut o el que havíem sempre vist, doncs és quan realment dius, ostres, aquí passa alguna cosa. Això es mou i no tot és tan
maco. Hi ha alguna cosa com... més.
Exacte, no tot és tan maco com em pensava jo fins ara, no?
Uh-huh. Bé, doncs, jo crec que no podem dir més coses ja de Novotski, Aldé, perquè si no ja desvetllarem tota la novel·la. Jo crec que el més important és que els nostres oients els hagin quedat ganes, que jo crec que sí, de llegir Novotski, que a més ve avalada pel Premi Just Maria Casero 2010, un premi que jo ja he dit moltes vegades en aquest programa, que és un que edita llibres o que premia llibres doncs amb una qualitat literària molt bona i amb una qualitat literària molt important, i que a més edita llibres darrerament, o premia llibres darrerament, novel·les de personatge, novel·les valentes, novel·les que parlen de l'interior de les persones, d'allò que ens fa por afrontar, no? I que els autors i escriptors a vegades també els hi fa por escriure, perquè potser és més fàcil escriure trames que passin moltes coses, però ficar-se dins d'un personatge on també hi passen moltes coses és un pèl més complicat, però el resultat pot ser molt bonic. Aldé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i molts èxits per aquest Novotski, que molts lectors s'animin a llegir-lo. Fins aviat.
Aviam, vinga, gràcies.
Adéu.
Adéu. I desapareixeu del tubillon de galeria. No estava nada bom, meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí, cambaleando, se acabando, me encordando, com reto, reto na mão. Mais tarde, encontrei café.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
Pista número 3 del concurs avui.
Ha publicat un bon nombre de novel·les, contes i reculls d'articles i ha estat traduït a més de 20 llengües. Ha escrit també articles de diversos diaris, entre ells el Diari de Barcelona, l'Avui, Periódico de Catalunya, el Correo Catalán i El País. I actualment escriu a La Vanguardia.
Al mes coneixem espais literaris, espais que combinen literatura amb tota la resta d'aspectes de la nostra vida. I la Marga Borrego és qui ens ho acosta, qui visita aquests espais i qui després ens fa una crònica curada i detallada de com són i què ens poden oferir. Marga, què tal, com estàs?
Hola, Laura, bona tarda. Bona tarda a tots.
Què tal? T'ha agradat la música que t'he buscat?
Molt.
Sí, és que a més, va, no és Nova York això, però Barcelona
però
té molt de Nova
sexa,
York.
Eh?
No, tampoc és sexa, no, tampoc. Però té molt de, no sé, d'encant com així literari modern amb glamour, que és una miqueta el que
fa.
Molt bé, Marga. I a més avui, que és la primera secció de l'any, ens portes a un lloc fantàstic en el que podem combinar gastronomia i literatura. Jo crec que això és una primícia, Marga, gairebé, eh?
Doncs me n'alegro, a veure si també li agrada als oients.
Vinga, doncs...
I aprofitat,
sí.
T'explico. Doncs això, els meus propòsits que sempre fem al gener...
Sí, amb el nou any.
Doncs, exacte, el típic de, doncs menjaré bé, faré dieta,
sí.
Farem un menjar una mica més sa i tal. Llavors he volgut aprofitar això per proposar als oients, proposar-vos, doncs, un restaurant,
sí.
Llibreria.
Carai.
O millor dit... Biblioteca-restaurant, que és el nom de l'espai literari que us porto avui.
Biblioteca-restaurant, que es
exacte.
Diu... Marga?
Doncs sí, és aquest el nom.
Ah, Marga. Es diu així, Biblioteca-restaurant.
Sí, sí, sí.
Escolta,
exacte.
Doncs jo crec que ho hem d'apuntar. Els nostres oients que s'ho apuntin, Biblioteca-restaurant. Dades pràctiques, primer, Marga. On és, on el
sí,
podem trobar?
És allà, al voltant del Raval, al
sí.
Carrer Junta de Comerç 28.
Sí.
Molt proper també de la Biblioteca Nacional, encara que ara s'explicaré que no té res a veure,
sí.
Però bueno, també pels enamorats de la literatura, doncs també ho anuncio.
Sí.
I, doncs, podem trobar... T'explico una mica la història, perquè originàriament era una llibreria, restaurant. És a dir, al principi del local era una botiga de llibres, només de cuina.
Llibres de cuina. Gastronomia,
exacte. I al final de la botiga era un restaurant, un petit restaurant que, que va crear el seu xef, Iñaki Gómez Goñi, un basc que està aquí afincat a Barcelona des de fa molt de temps.
Perfecte.
Llavors, bueno, doncs el restaurant va començar doncs anar molt bé i tal, i em va explicar ell que, bueno, es va plantejar perquè deia, jo no puc doncs portar alhora doncs la gestió econòmica que és una llibreria i un restaurant. Llavors va ser d'un dia cap un altre, va dir, mira, deixo de vendre llibres, me'ls emporto al restaurant, i els deixo ja els meus comensals perquè els llegeixin, perquè copin receptes, perquè els mirin...
Carai, per quina, llavors, quina idea.
Està molt bé perquè pots anar a dinar, pots anar a sopar, mentre estàs esperant o estàs prenent alguna cosa, o les postres, doncs pots anar, t'aixeques, agafes un llibre i li fas una llada. Preguntes, també, i li recomana coses. Té llibres de tot tipus, de tot tipus de cuina. La veritat és que és molt variat i molt interessant també, perquè crec que és únic aquí a la ciutat.
Jo diria que és únic aquí a la ciutat i si no és únic arreu d'Espanya, pocs altres restaurants combinen aquest tipus de cultura, no? La gastronòmica i la cultura literària, perquè sí que és cert que potser hi ha altres restaurants, o sí que és cert, no, segur que hi ha restaurants que combinen música i gastronomia, però literatura i gastronomia, en aquest sentit de llibres que puguis consultar expressament mentre estàs sopant, doncs jo no ho havia sentit mai, Marga. És la primera vegada que ho sento.
Ell em va dir que ho va fer perquè volia... Ell és un enamorat de la cuina. Mm-hmm. Llavors, clar, ell la part pràctica se l'en sap molt, però la teòrica no tant.
Clar.
Potser llavors ell volia apropar als seus comensals la cuina, doncs, a grans rasgos, per dir, en tot el seu, per dir-ho, en la teoria i a la pràctica.
Molt bé, en tots els seus camps, tant en tant el teòric com en el pràctic. Que aquells comensals que anessin a sopar al seu restaurant poguessin saber una miqueta com es cuina el plat que estan menjant, o si els hi ve de gust saber com es fa un plat d'un altre tipus. Més o menys seria això, no?
Exacte. A més, ell m'ha dit que no ho consulta molt perquè com gran xef doncs té ja la seva inspiració i les seves idees i no les agafa de llibres, però sí que m'ha confessat que n'hi ha alguns postres i de tant en tant agafa una mica de referència dels llibres. Llavors que podeu anar a dinar i si teniu sort proveu algun plat que si us agrada us podeu emportar també la recepta.
Jo suposo que aquest restaurant és pels amants de la cuina, que els agrada menjar-se-la, però que també els agrada aprendre, no? Perquè tots anem als restaurants per gaudir d'una bona vetllada amb bona companyia, però també hi ha molta gent que li agrada molt la cuina i que li agrada aprendre, no? I que mai té temps d'agafar un llibre de cuina i consultar-lo i estar-se una estona dedicat a això. Doncs aquesta és una bona manera, no? Vas a sopar, menges bé i a més consultes un llibre de cuina i aprens a fer alguna cosa.
Exacte, Laura, doncs a mi m'ha semblat molt interessant i per això us volia apropar, perquè, com ben dius, pots disfrutar de la cuina de totes maneres.
I tant, i de la literatura i de la cuina en conjunt. Avui hem descobert que no fa falta portar-se o fer o tenir que fer el dinar a casa per gaudir d'un bon llibre, sinó que ho pots fer en un restaurant com és aquest, el restaurant Biblioteca Restaurant, que té un nom que no oblidareu mai, perquè és així de senzill, Biblioteca Restaurant, que està al carrer Junta Comerç 28, al Raval, molt a propet de la Biblioteca de Catalunya, al centre del Rovell de l'Ou, allà mateix, i que combina, doncs, com diu la Marga, com ens explica molt bé la Marga, gastronomia i literatura, literatura i gastronomia. Jo crec que això hauríem d'importar a altres aspectes literaris, com pot ser, hem parlat de llibres de gastronomia, però podríem parlar de llibres d'humor o d'altres tipus de novel·les. Restaurants que obrissin també per consultar novel·les o per llegir novel·les d'altres tipus, no, Marga?
Home, seria un altre tipus de reclam, també. Tu pensa que li dones un valor afegit a aquest client o a aquest comensal que va. Si apropes a més d'un bon menjar, doncs literatura interessant i agradable, o més si no, entretinguda, doncs sí que li pots donar aquest valor afegit que potser n'hi ha locals que no ho tenen, només amb el seu menjar.
Jo crec que és un camí que comencem a recórrer, o que comencen a recórrer iniciatives com la de la Biblioteca Restaurant, que comentaves, Marga, i que precisament aquesta setmana, si no tinc mal entès, hi ha molts restaurants a Barcelona que, arrel de la BCN negra que s'està fent aquests dies, hi ha molts restaurants que han agafat alguns plats i còctels literaris, és a dir, que surten en llibres de novel·la negra, i els fan i els ofereixen als mateixos comensals. És a dir, que estem començant a barrejar aquests dos elements que crec que tenen molt a veure, perquè la gastronomia sempre ha estat molt relacionada amb la literatura en tots els aspectes. Marga, doncs hi anirem. Escolta, anirem a provar aquest, aquest restaurant, biblioteca-restaurant, i a xafredejar les seves, bé, les seves receptes i els seus llibres de cuina. Farem una cosa, a més, penjarem l'enllaç de la biblioteca-restaurant de la plana web al nostre blog, perquè tothom que vulgui conèixer-ho sàpiga xafardejar la web i tingui una miqueta més de referències, ho pugui fer. Val, Marga?
Perfecte.
Doncs, Marga, ens trobem d'aquí unes setmanes i amb un altre espai literari per compartir amb els nostres oients.
Alguna cosa trobarem per aquí.
Escolta, deixava una cosa, les propostes dels oients, que a veure si s'animen i ens fan propostes d'espais literaris.
Doncs sí, ajudem una mica. Proposem-ho espais que us agradin, que tingueu alguna experiència literària amb aquests espais, algo que sigui important, i vosaltres ho tindré en compte.
Doncs vinga, info@80grams.com és el correu electrònic que podeu utilitzar també, si voleu, per fer-li propostes d'espais literaris a la Marga, que ella ens anirà a visitar, i ens farà una crònica exhaustiva com ha fet ara. Gràcies, Marga, fins la propera.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Quarta pista del concurs d'avui.
Des de desembre de 2009 fins a abril de 2010 va tenir lloc al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona una gran exposició retrospectiva sobre la seva vida i la seva obra, que duia per títol Monzó. La la la.
Val, Teresa, si no ho saben amb això ja...
Home, jo crec que aquesta setmana ho hem fet massa fàcil.
Massa fàcil. Marxem, tornarem la setmana vinent, però abans tenim algunes cosetes per dir-vos. Si ja sabeu qui és l'autor d'aquesta setmana, com sempre, info@80grams.com, el correu electrònic del programa. I arran d'aquest correu electrònic hem tingut alguns petits problemes amb el servidor del correu i tenim dos guanyadors que no vam anunciar de dos autors que vam fer les setmanes anteriors, que sí que van endevinar-se i, per tant, els hem de dir. Així que...
Era Àngel Guimarà,
Àngel,
no?
Guimarà, que va endevinar, entre d'altres, Sergio Rivas, i per ell és el lot de premis, el lot de llibres, millor dit, de literatura catalana. I Julià de Jodar, que també té guanyadora, en aquest cas la Rosa Jiménez, que també s'emporta un lot de llibres fantàstic. Així
felicitats
que felicitem-los a tots, i si aquesta setmana sabeu l'autor que estem buscant, info@80grams.com, esperem que aquesta setmana no es falli el correu electrònic. Tornarem d'aquí una setmana, però ja sabeu que ens podeu trobar a les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, al web blog 80grams.com i al Facebook i al Twitter, així que si voleu saber-ho tot de nosaltres, teniu tres vies fantàstiques per fer-ho.
I els dilluns aquí a la ràdio.
I els dilluns d'una a dues a Ràdio Ciutat de Badalona, això és obligat, com sempre. I a través de la web de Badalona Comunicació també, si esteu fora d'aquí de Badalona o del país. Gràcies, Teresa, ens trobem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Adéu.